Rubén Intente Soler, nascut a Castellà del Vallès i resident a Terrassa, ha estat el guanyador del Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó 2025, amb l'obra Els brots bors, un text que retrata la fragilitat i la tendresa de persones que busquen reconstruir-se des dels marges. Marina Antonez parla amb ell des de Ràdio Castellà.
Avui parlem amb Rubén Intente perquè ell ha estat el guanyador del Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó 2025. Nascut a Castellà i resident tota la vida, de fet, a Terrassa, doncs avui hem tingut ocasió de poder parlar amb ell i el tenim al telèfon. Bon dia, Rubén.
Hola, molt bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Enhorabona per aquest Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la, com hem dit, Isabel Clara Simó, per una novel·la que es diu Els brots bords. Explica'ns una miqueta de què va aquesta novel·la.
Bé, és un text que parla de persones que per raons diverses han estat com, en certa manera, escopides de les vides amables i van a parar, per raons també diverses, totes a viure al Berguedà. Llavors, l'espai, els escenaris són poblets de la vall de l'Illet, bueno, surt La Pobla, surt Malanyeu, surt Bagà, i figures una mica desarrelades, que, bueno, és una, jo diria que és la central, que és un noi autista de 20 anys, que entra en un programa com d'acompanyament a viure amb un senyor gran, amb un avi de la Pobla de l'Illet. Diguem que es fan suport mútuament, no? Un senyor gran amb una persona amb vulnerabilitat, en un programa psicoterapèutic, així, bueno, com de seguiment. Llavors aquest noi autista coneix algunes figures de per allà, clar, és un nano amb unes relacions socials molt, molt, molt limitades o molt estranyes, i precisament entra en contacte amb una noia que ha sigut exdrogadicta, bueno, que és exdrogadicta i que té també tot un passat i tots uns dolors. Llavors és una novel·la de figures una mica escardades que teixeixen unes complicitats entre elles, no? N'hi ha més, de personatges, però més o menys una mica perquè us situeu.
I Rubén, quan gestes aquesta història i per què aquesta història?
Lo de gestar és complex perquè jo fa molts anys ja sabia que tenia una història que se m'estava dibuixant en el Berguedà amb un nano autista. Els altres personatges van trigar molt més a aparèixer, és a dir, el que és l'estructura, perquè l'embrió, diguem, d'inspiració pugui tenir sentit i pugui tenir vida, necessites que allò s'integri en una narrativa que, bueno, doncs que s'aguanti, no? Vull dir que jo fa molt de temps que els que escrivim, no escrivim només quan ens asseiem a escriure en l'ordinador o en una llibreta, sinó que escrius anant en tren, o passejant pel carrer o fent diverses coses, no? Llavors, en aquest cas, jo tenia aquesta mena de figura que em anava acompanyant mentalment i no sé per què. perquè el Berguedà, bueno, és un lloc que m'estimo, és un lloc on hi he passat estones agradables, però en realitat tampoc no ho tinc molt, molt clar. És difícil saber per què aquestes coses, a vegades.
El Rubén és llicenciat en Filosofia i Lletres, però tu què et consideres, més filòsof que escriptor o més escriptor que filòsof?
No, per descomptat, filòsof zero, en absolut, perquè, a veure, com de la mateixa manera que algú que fa la carrera d'història no és historiador, vull dir, són coses molt diferents, no? Jo faig classes de filosofia, faig el que puc i cada dia n'aprenc una mica més, però em queda molt per saber el que explico, diguem, perquè la filosofia és un territori molt complex, i sí que a vegades en algunes entrades de premsa o coses així et cau aquest com epitet, no? aquest qualificatiu, i a mi em pesa molt, no? I fins i tot el tema d'escriptor costa molt de dur-lo amb el cap dret, no? Perquè escrivim, però costa molt de publicar, i a vegades has de com, bueno, que quasi que t'avergonyeix fer una activitat que costa de que tingui ressò i això, no? I llavors, a més, jo no escric tot l'any, jo escric sobretot intensivament als estius. Però, evidentment, com que tinc uns quants llibres publicats, doncs escriptor em sembla més acceptable, no? Vull dir, però, en tot cas, un professor que a estones escriu. Sí.
Efectivament, has signat tres llibres més, Mapa Mut el 2010, Uniformament Desordenat el 2012 i El color dels coloms el 2022. Ara publiques aquest, en què es diferencia de la resta?
Mira, hi ha un... Evidentment, tots els llibres tenen segell propi i es noten alguns patrons o alguns cànons, però si precisament l'altre dia rumiava que en aquest llibre els personatges tots són més aviat senzills, des del punt de vista de que no tenen un... Jo habitualment sempre tendien a les meves novel·les a que hi aparegués algun personatge fortament intel·lectualitzat, amb molta cultura, o que tenia doncs un punt a través del qual doncs poder-hi vehicular pensaments, diguem-ne, de més alçada, no? Potser més filosòfic, si tu vols, també. Aquest m'agrada especialment perquè està construït amb ànimes senzilles, jo diria que molt profundes, però sense aquest ressò més cultivat, no? I això m'agrada especialment, perquè parlar de la vida, diguem, propera i de la vida, diguem, el més natural possible, doncs em sembla xulo i a més a més són molt tendres. Sí.
Has guanyat el Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la d'Isabel Clara Simó, com hem dit. Com va ser? Tu ja coneixies aquest premi, t'hi vas presentar sense conèixer-lo?
És una mica risible i tot. Jo, quan em van trucar de Ciutat de l'Ajuntament d'Alcoi, en aquell moment ni recordava que l'havia enviat en el premi. Vull dir, els escriptors, diguem, de recorregut secundari, no? Vull dir, que tenim, doncs, que no tenim un nom, que som, al final, vull dir, que som molts i molts, eh? Vull dir, no us podeu imaginar quanta gent hi ha que escriu. Suposo que, com jo, molts, doncs, hi ha una pàgina web de la Generalitat que t'indica quins premis estan obrint-se, quins terminis hi ha, i tu escrius textos i els envies. I a mi em va passar, per exemple, que jo estava a l'espera del veredicte d'un premi de la Bisbal, amb un altre text, amb un altre llibre. Llavors, quan em truquen de Ciutat d'Alcoi, vaig haver-li de preguntar a la regidora de Cultura, dic, perdona, em pots dir el títol del llibre que ha guanyat? Perquè no estava com... M'imaginava que era Els brots bords, perquè potser ara dels títols que no tinc publicats és el que m'estimo més, o el que ara estic doncs vetllant més, també és l'últim que he acabat, però no n'estava segur. I llavors, d'entrada, va haver-hi aquest estranyament, però també et diré que immediatament després, el fet de que sigui Alcoi, que és una terra que jo no he visitat però que m'estimo especialment, perquè és la terra de l'Ovidi, de l'Ovidi Montlló, i és una terra del sud, però molt, bueno, doncs, molt agermanada, no? I doncs em va fer molta il·lusió, perquè, bueno, perquè la vida t'obliga amablement a conèixer llocs que potser no hi hauria anat si no fos perquè tenia aquest motiu, no? I doncs ara estic bastant content pensant no només amb el premi, sinó amb que xulo que sigui d'allà, precisament.
I a més aquest premi, que és important, també pot ser que et doni més visibilitat, no? Amb això que deies de ser un escriptor de segona.
Sí. És curiós, perquè jo quan, havent publicat les primeres novel·les, el 10 i el 12, pensava que la porta dels editors ja no seria una porta freda, no? Vull dir que... Però també han canviat molt les coses. En aquell moment jo presentava textos, que solien presentar-los impresos, no? Anaves als editors, te'ls llegien, et contestaven, et deien no entra dintre de la nostra línia, o et deien sí, depèn, no? Però ara moltes editorials en el seu lloc web ja hi posen no acceptem originals, no? Hi ha com una sobredosi de gent que escriu, de gent que intenta moure textos i la porta d'accés està una mica limitada. M'imagino que això, que sortir, diguem, assenyalat en positiu per un premi, doncs, bueno, és un graó més a no haver-te de quasi bé de genollar i demanar permís per ser creador, no? Per ser en alguna mesura artista, no? La literatura és una forma d'art i dius, ostres, d'acord, no aspiro que la meva novel·la la llegeixi tot Déu, aspiro només a que pugui ser publicada, que tinc, perquè jo els textos que jo faig, doncs els hi reconec una vàlua i una raó de ser, no? Llavors, doncs sí, segurament és una porta que ho facilitarà una mica.
Doncs esperem que així sigui. Rubén, enhorabona altra vegada per aquest Premi Ciutat d'Alcoi de novel·la Isabel Clara Simó 2025. Amb aquesta novel·la no us la perdeu, Els brots bords. Avui hem pogut parlar amb ell. Algun record que et quedi encara a Castellà del Vallès, on vas néixer?
Mira, clar, jo a Castellà hi tinc un vincle indirecte perquè la meva mare era amiga de la llevadora, d'una llevadora de Castellà, i ens va fer anar a néixer allà a tots quatre germans. Però després el meu gran record en Castellà és que jo anava a l'Institut Egara, que reunia gent de tot el Vallès, i tinc molts, molts amics de Castellà també, no? Llavors, de l'època d'adolescència, d'algun dia que anàvem de Gresca a Sabadell, un altre a Castellà, un altre venien tots a Terrassa, aquest és el meu com contacte, el meu fil més real, no? Vull dir, perquè sí que jo recordo una casa al carrer Armot, que ara em sembla que és com perifèric, però bueno, que en el seu moment estava davant d'uns camps, que era la casa on que havia tingut el meu avi castellà, però clar, això són records molt d'infantesa. Sí. Ara, de fet, no sé ni, ostres, els anys que deu fer que no l'he vist, potser ja ni hi és. No? Que...
En tot cas, hi queda la llavor, no?
Sí, tant, no, la llavor està aquí. Això és claríssim.
Molt bé, Rubén, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i repetim, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Un plaer. Adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui aprofitarem l'espai de salut per abordar un tema que genera molts dubtes i també molts tabús: el sexe durant l'embaràs. Sí o no? És segur? Què cal tenir en compte? Com ho pot viure la parella? Per parlar-ne ens acompanya la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga de capçalera, i també la Ruth s'ha fet acompanyar per un altre especialista. Hola, Ruth.
La Judit Cos Busquets, que és llevadora de la CIR de Sabadell, que bueno, es dediquen a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona.
Benvinguda, Judit. Bon dia.
Gràcies per
venir. Bé, doncs avui amb vosaltres dues hem de donar resposta a aquestes qüestions que segur que a la dona en aquest moment concret de la seva vida s'ha hagut de fer. Per començar, la pregunta genèrica. Podem mantenir relacions durant l'embaràs?
Sí, en general sí, no? Si és segur, pot ser molt positiu per la parella, val? Vull dir... I per la dona, vull dir, al final, si és un embaràs que saludablement tot està a lloc, doncs el sexe no té per què ser per res un perill en si.
La Judit també pensa el mateix?
Sí, i tant, sí? I com no només és possible, sinó que és recomanable, perquè afavoreix aquest vincle amb la parella, afavoreix que la dona senti que està que forma part d'aquest projecte, doncs, d'engrandir la família, però que segueix sent la vida de parella també un punt central. Alhora, tot el que genera una relació sexual, igual abans de l'embaràs com durant l'embaràs, redueix l'estrès i ens estimula les endorfines, que fa que la dona pugui sentir més felicitat i més confort amb el que està vivint.
Però clar, hi ha situacions en què no, perquè abans la Ruth comentava, si tot està a lloc, si tot és normal, perfecte, endavant. Però si no, clar, aquest si no, quins casos concrets...
Que haurien de tenir en compte, no? Clar, sí. Malament de salut, en quin sentit, no?
Per exemple, moltes de nosaltres coneixem, doncs, aquest risc que hi ha en el primer trimestre, que aquest risc d'avortament, no? Sí. I moltes vegades es dona que hi ha petits sagnats. Doncs quan la dona té petits sagnats durant el primer trimestre, no és recomanable tenir relacions sexuals, cuitals, amb penetració. Ara bé, tot el de més joc sexual, no hi ha cap problema. També quan hi ha un risc de part prematur, no? Més endavant en, la, en el desenvolupament de l'embaràs, que hi hagi contraccions o que hi hagi una reducció del coll de la matriu, aquí es considera de que la, les relacions sexuals amb penetració també estan desaconsellades. Quan hi ha una placenta prèvia, pel risc de que aquesta placenta doncs, es desprengui o pugui sagnar, quan hi ha un trencament de bossa que és ja de cara, hauria de ser de cara al final, o si el trencament de bossa de la bossa amniòtica és abans d'hora, la dona ha de fer un repòs absolut i per tant aquí tampoc es contempla el tema de les relacions sexuals. I també quan la dona presenta múltiples infeccions vaginals o múltiples infeccions d'orina, que és una cosa que a vegades és bastant comú en l'embaràs pel fet de que ens baixen les defenses o el que sigui. Llavors aquí està una mica contraindicat tenir relacions sexuals coitals fins que no se soluciona aquest problema.
Aprofito i remarco el tema de la no penetració, que al final no penetració no significa no sexualitat, hi ha moltes formes de poder gaudir d'aquesta intimitat sense que sigui la penetració en si, no?
Sí,
o és que ho recordem cada vegada, això, quasi cada programa recordem la penetració, no és l'únic.
Sí,
les clar, carícies... És que han sigut tants anys pensant el mateix que ara...
I ens ho han ensenyat,
Clar, canviar el discurs costa, però de mica en mica.
Sí,
exacte. De mica en mica
nosaltres
això va calant.
La nostra feina,
Això va calant. Parlem de canvis, els canvis que es produeixen en la dona, tant físics com emocionals. Com poden afectar?
A nivell emocional, a veure, l'embaràs, no? Sempre ens han fet veure no? Idealment que és un moment feliç, que has d'estar pletòrica, t'has de sentir plena, i no té per què ser així. L'embaràs són 9 mesos i pots tenir, 9 mesos són molts dies i moltes hores i hormonalment i el teu context familiar i tot el que t'està passant, segueixes treballant, la teva vida segueix el seu curs, encara que estiguis embarassada i et passen coses, no? A part del que és extern, després a nivell intern, no? La dona, el que he dit, no? Hormonalment està passant per canvis i el seu cos està canviant i també pot ser que s'agradi o que no, físicament, que se senti incòmode, que se senti més sensual o no. I tot això, no? Al final, doncs, és una readaptació i una regulació... molt interna de cadascú d'anar vivint aquest embaràs al màxim d'equilibrat i tranquil possible, no? Buscar aquesta connexió mútua amb la teva parella o amb persones que també estiguin embarassades, no? I poder compartir aquests sentiments, doncs és important per crear
això emocionalment,
aquest bon rotllo a l'embaràs.
Sí. Tot i que hem de dir que embarassos hi ha de molts tipus, no? Tants com dones hi ha i cadascú ho porta com ho porta.
Com pot.
Perquè hi ha gent que passa 9 mesos que poden ser fatals, no? Però també hi ha d'altres persones que és un canvi fantàstic, no? Que ho porten superbé i que és una experiència vital superimportant, no?
Sí, molt.
Però... tenint en compte això, emocionalment, físicament, Judit...
Físicament, sobretot podem diferenciar com tres etapes, no? Tant al principi com al final de l'embaràs, les hormones estan com molt, molt exagerades, hi ha molta quantitat de fabricació d'hormones i això fa que la dona se senti amb d'altabaixos emocionals, com deia la nostra companya, la Ruth, però també està més poc receptiva a les relacions sexuals, sigui per les nàusees, sigui pels vòmits, sigui pel volum de la panxa, val? Però en general les hormones el que fan és lubricar més i millorar la irrigació de tota la zona genital, de manera que pot haver-hi més excitabilitat i més sensibilitat, més desig.
Les sensacions són més fortes, no? Per lo bo i per lo no bo.
Sí.
Diguem que les sensacions són més fortes.
Tot és una miqueta més extrem, com quan tenim els dies abans de la regla, com quan, com les hormones estan més alterades, doncs fa això. Llavors, moltes dones en el segon trimestre, quan comença a créixer la panxa, els pits estan grans, se senten voluminoses i se senten deesses, se senten poderoses, se senten sexis aprofiten això i és un canal doncs, de sexualitat a tope i moltes vegades quan arriba ja el volum a una certa dimensió, és la parella qui no vol tenir aquestes relacions per tal de no fer mal al bebè. Però la dona té, té més aquesta sensibilitat al pit i sensibilitat als genitals, de manera que pot desitjar més, tenir més contacte sexual. Però també és cert que hi ha dones que això els hi molesta, de manera que no volen que els hi toquin els pits perquè estan extremadament sensibles, no volen que els hi toquin gaire els genitals perquè estan extremadament sensibles, i bueno, tenim una mica de tot. El tema és explorar-ho i viure-ho amb el màxim de naturalitat possible. Però el que hem de ser conscients és que pel bebè tota aquesta generació d'endorfines i d'oxitocina que representa el tenir contacte íntim i la sensibilitat i les carícies i els petons és genial. Pel bebè és una explosió d'energia i d'adrenalina i de sentir-se feliç i sentir-se estimat.
Molt important com estigui la mare, com es senti la mare, oi? Perquè arrivi això.
És com un festival, eh? M'ha encantat la descripció de la Judit.
Molt bé, Judit. Sí, sí.
Però, clar, abans parlàvem. Què ens han explicat abans i quin ha estat el missatge que ens ha arribat des de fa molt de temps? S'han creat molts tabús.
Per exemple, la penetració profunda és desaconsellable amb l'embaràs. Bé, doncs, no és que sigui desaconsellable, és que depèn de la comoditat de la dona. La dona pot sentir que hi ha una miqueta més de molèstia, perquè és quan el bebè al final de l'embaràs té més presència dintre el canal vaginal, perquè ha baixat ja el cap, s'està posicionant, doncs pot ser que se senti incòmode, i per tant aquí hem de canviar una miqueta l'estratègia.
Clar, hi ha moments i moments, no? Però és veritat que no, a nivell general, no, els tabús aquests que s'han dit tota la vida, no és això. Per exemple, el mite de que el penis pot tocar el nadó. Judit, no és possible això, no? El nadó està molt protegit.
El nadó està protegit, hi ha la bossa, hi ha la matriu, hi ha el coll de la matriu.
Vull dir, això que el penis pugui tocar el nadó...
Això fins i tot
penis,
a les,
no?
a les pel·lícules, això ho han reproduït, però tal qual, eh?
Diguem-ne que és d'una manera indirecta, però el bebè pot sentir aquest contacte íntim,
I la idea de que el sexe pot fer mal al fetus, això, no? O sigui, realment, això, explica-m'ho bé, perquè jo no ho entenc. Què vols dir que el feto pot sentir? El penis no el toca, això és impossible.
No, però quan el cap està molt present dintre la vagina, el penis, si té una penetració profunda, pot tocar la bossa...
Bueno, com un terratrèmol, no? Pot sentir un terratrèmol. És com si el nadó digués...
Una sacsejadeta.
Exacte, un terratrèmol.
Pot sentir el sacseig,
Vale, d'acord. Això ho hem comentat també, no, el tabú una mica, la Judit ho ha anat dient, també el tema de que el prejudici que la dona embarassada no ha de tenir desig o que ha d'estar només centrada en ser mare, no? Jo crec que cal trencar aquesta mirada
Ens ho ha explicat la Judit, ara fa una estona, aquesta sensibilitat.
I està documentat que hi ha dones que en el part tenen orgasmes que en la lactància tenen orgasmes. Per tant, totes les hormones relacionades amb l'embaràs, part i postpart, ens deixen aquesta vibració, no?
Tan potent,
tan potent en la sexualitat.
I recordar que la dona, encara que embarassada, m'agradaria dir, segueix sent dona, eh? O sigui, vull dir, per sobre de tot és dona, no? Jo, per exemple, a consulta vaig tenir una parella que l'home deia que sexe oral no volia que la seva dona li fes, ella a ell. Per què? No? Deia, no, perquè jo ara la meva dona la veig com una dona embarassada i no sé, la imatge de la dona com a ésser sexual i amb desig...
En aquell moment ja no hi és,
no, la meva dona ara està embarassada i jo no la puc veure amb aquests ulls, increïble.
Bueno, i alguns articles he llegit jo d'alguns ginecòlegs que referien que l'home no hauria de veure la sortida del bebè perquè després li queda aquesta imatge i perd l'atracció per la vulva.
L'erotisme per la vulva.
Bueno, no sé.
Ja, bueno, aviam, no sé. És la vida, no? És mai millor dit, és la vida.
Jo no m'he trobat cap home que em digués
això tampoc, però el del sexe oral, fixa't, de veure la seva dona en aquella imatge, no.
Sí, però això també ens ha de fer pensar si veuen la dona com a objecte de tenir el seu fill, no?
Però que hi ha alternatives, hem parlat del tema de la penetració, però a veure que el sexe es pot practicar com ja hem reiterat de moltes altres formes.
Sí.
no?
Sí, sí. Canvis de postura, de ritme.
Exacte.
Buscar altres maneres d'apropar-te, també. Sí, carícies, petons, massatges.
Sí,
total.
Mira, massatges molt bé.
Un bon massatge, una embarassada segur que ho agraeix. Bueno, totalment, un bon massatge.
Bueno, veus, això sí que he tingut dones que em diuen, quan nosaltres recomanem el massatge perineal per preparar la vagina de cara al part, hi ha moltes dones que diuen, és que...
No hi arribo.
No, que no vull que em toqui perquè llavors m'excito. Dic, bueno, doncs aprofita.
Clar,
no?
Dos dir, por un, no?
Clar,
on està el problema?
Que la parella faci el massatge perineal i després que formi part d'aquest joc.
Clar, d'aquest joc sexual.
Vinga, parlem, us sembla, de l'acompanyament que s'ha de fer a la dona i que ha de fer la parella com a...
Si és que entens,
exacte. Sí.
Bueno, jo penso, no, sobretot, escolta, respecte, molta presència emocional. La parella ha de tenir un paper en el que penso que ha de preguntar molt com es sent, a què està disposada, què necessita, no? No pressionar-la, sentir que el sexe no és una obligació, sinó que ha de sorgir, i perquè sorgeixi s'han de buscar aquests moments de molta complicitat, no? Sobretot en un moment en què la dona pot passar, com ha explicat molt bé la Judit, diferents etapes, no? Durant l'embaràs, en què es pot sentir més receptiva al sexe o no. Llavors, l'acompanyant, no? La parella, en aquest cas, crec que ha de tenir una mirada més especial i de més escolta que quan no estem embarassades, que també, però més, una mica més.
Sensibilitat i empatia, això és una mica el que es demana, però jo penso que també ha de ser recíproc, que la dona també ha de veure com està la parella, perquè potser és ella qui té ganes i el marit que diu,
sí,
no vull tocar la panxa, no et vull fer mal, no. Sí.
Tant respecte,
sí,
no?
I després dius, bueno, però jo com ho faig, no?
Sí, sí, bueno, bandes,
i que si es manté les condicions d'higiene es poden utilitzar joguines i es poden utilitzar, bueno, això, altres jocs sexuals que fins ara no s'havia explorat. Si no
és una oportunitat, l'embaràs, com moltes situacions, a vegades, jo què sé, pot ser també alguna malaltia de transmissió sexual que ens... No? Que d'alguna manera no es pugui fer penetració durant un temps i tal, és com un motiu perfecte per descobrir coses noves.
Per descobrir, aprendre coses, sí.
No? Allò de dir, de tot s'aprèn, doncs d'un embaràs també pots aprendre molt a nivell sexual.
Doncs anem a aprendre altres alternatives, perquè abans hem parlat de situacions en què no s'hauria de fer pràctica la penetració. Per tant, algun consell pràctic, alguna postura que puguem recomanar per qui ho necessiti?
Va, Judit, ho deixo a tu, va, a veure. I si no, ja anem afegint.
Sobretot el postures. Concepte és el que no hi hagi pressió sobre la panxa. És a dir, la postura en què la dona està sobre, que ella domina i controla una mica el moviment.
I la profunditat també.
I la profunditat, doncs, és molt bona postura, no? Per exemple, la postura lateral, en què la dona està al davant, la parella està al darrere, i postures en V, no? Que la dona i la parella, doncs, fan un angle recte, de manera que no hi ha pressió sobre la panxa i pot haver-hi una penetració no tan profunda, també.
La cullereta de tota la vida,
sí,
no?
La
quan es diu lateral.
Tota la vida, sí, que és el lateral.
Fer la cullereta.
Sí. I bueno, hi ha el de quatre grapes amb la panxa pendulant, representa en el pes que no hi toca.
També podem acomodar amb coixins la quatre grapes.
Sí.
Podem acomodar amb coixins perquè també hem d'entendre que no és el mateix el primer trimestre, com ella ha dit, que el segon, que el tercer, quan estem molt pesades.
Sí.
Clar, depèn de quina postura, encara que no afecti el que és la panxa, potser a nivell postural no estàs còmode, no? Llavors, entendre també i acceptar que cada moment és diferent i que es tracta d'anar readaptant, no? Des de molt de respecte i molt de carinyo. El sexe explosiu i fort no és el moment.
Explorant, no? A veure...
Posar-nos... Estar còmodes. Sí. Còmodes. És un sexe més còmplice,
és
no?
Això, no? Una penetració no tan profunda i més estimulació del clítoris, per exemple.
Sí. O els pits, no?
La masturbació mútua, el tema de, bueno, doncs d'anar fent aquests jocs que no impliquin una penetració forta i profunda.
El joc eròtic. També molt aprofitar.
Jo crec que avui ens ha quedat prou clar que el sexe durant l'embaràs és segur, que és natural, que pot ser molt enriquidor quan hi ha comunicació, respecte, que és el que ens comentava la Rot, i aquesta explosió hormonal que ens provoca tota aquesta sensibilitat, com ens comentava la Judit, doncs està molt bé que es pugui aprofitar. A les dues, moltíssimes gràcies.
A tu, Carme.
I gràcies a tu. Fins a la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
Avui, 25N, ens sumem a la reivindicació de la jornada recuperant aquest Malo, un dels singles més importants de l'àlbum debut Pa Fuera Tirañinas de Bebe, amb el qual va obtenir un gran èxit a Espanya i Itàlia l'estiu de 2006. L'artista extremenya va ser guardonada el 2005 amb el Grammy Llatí, artista revelació, i va aconseguir els quatre més importants premis de la música en les categories de millor àlbum pop, autor revelació, artista revelació i millor videoclip, Malo.
Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Fundació Òpera Catalunya estrena aquest cap de setmana l'obra més trencadora de la temporada, L'Holandès Errant, de Wagner. És una obra per excel·lència, atès que va suposar un punt d'inflexió en l'evolució artística d'aquest reconegut compositor. La primera parada de la gira serà a la Faràndula de Sabadell, però al desembre continuarà per Reus, Barcelona i Vic. Anem cap a Sabadell per descobrir què hem d'esperar d'aquesta obra.
cosa va d'òpera. Ja el tenim aquí, que hi arriba el nostre amic Jordi Torrents. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena. Què tal?
Aviam, venim a parlar de l'holandès errant. Tu i jo, no sí. sé si te'n recordes, vam fer una entrevista fa un any, a Prox, que em fas molta, ets molt sol·licitat, no sí. passa res, no m'ofenc, però em vas vendre aquest holandès errant.
Com l'última Coca-Cola del desert.
Com la gran victòria de la temporada.
Sí.
Vas venir, vas agafar de la mà en pla canari i em vas dir, sí. l'any que ve Wagner.
L'any que ve Wagner.
Què, sí, el sí, Wagner? Sí. Ja el tenim aquí.
Ja el tenim a sobre. Escolta, és una cosa que perquè acabem d'acabar Mozart, que vam acabar diumenge, i ja no tinc temps ni de relaxar-me.
No, mai.
Gens ni mica, ja fa dies que hem començat els assajos, a Carles Truc, em sembla que... Sí, sí, avui o demà ja entren a teatre, a la Faràndula, i bé, s'han hagut de superar molts obstacles, però vaja, penso que ja està tot molt encarrilat.
Molt encarrilat. Aviam, sí. parlem d'aquest holandès errant, òpera de Wagner, que es va estrenar el 1843, tu em corregiràs si m'equivoco.
No, no, correcte.
Vale, explica'm en quin context escriu Wagner aquesta òpera.
Mira, aquí el senyor Wagner, bé, tothom qui estigui una mica familiaritzat amb la seva biografia, tenia tant de bon músic i de bon artista com de poca vergonya com a persona. I és una persona que va estar tota la vida amb deutes, fotent-se blazos, allò que en diuen, amb deutes, fugint de creditors, fins que se li va aparèixer la Mare de Déu en forma de rei de Baviera, que li va solucionar la vida.
Oh, fantàstic.
Sí.
Ens podria passar això a nosaltres també.
Que sí? Bueno, en aquella època ell era jove, amb la seva primera dona, que era una actriu que es deia Mina Planer, i estava treballant com a director d'orquestra Riga, que actualment és la capital de Letònia. Val? I, bueno, devia tot Cristo, i per fugir de creditors van agafar un vaixell cap a Londres. Bye, bye.
Que vagi molt bé.
En plena travessa aquest vaixell va enganxar una tempesta tremenda que es va haver de refugiar a les costes de Noruega. I llavors, segons ell explica la seva autobiografia, que tampoc n'has de fer massa cas de lo que expliqui Wagner, ell diu que es va recordar la llegenda de l'holandès errant, que és una llegenda molt antiga que circulava entre la gent marinera, que diuen, bé, hi ha diverses versions, però una que a mi em sembla la més habitual, diria, que aquest senyor holandès era un capità holandès que un dia també enmig d'una tempesta que estava doblant el Cap de Bona Esperança. El Cap de Bona Esperança és l'extrem sud d'Àfrica, separa l'Atlàntic i l'Índic, i va jurar que no es faria enrere fins a haver-ho fet, encara que li costés fins al dia del judici final. I això és una blasfèmia, sembla ser. Satanàs el va sentir i li va dir, et prenc la paraula i ara et condemno a navegar tot per tota l'eternitat. Passa que no sé si la mateixa llegenda ho inclou o va ficar Wagner en el seu argument. Se li dona sempre una possibilitat de redimir-se, no? I d'escapar la maledicció, que és que cada set anys pot tocar terra. Se li permet tocar terra, i llavors, si troba l'amor pur d'una noia que l'estimi amb puresa i que vulgui ser-li fidel fins allà, llavors es pot redimir i trencar-se la maledicció. I l'argument de l'òpera Wagner va d'això.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Dens.
Exacte. I ell representa que es va inspirar. Llavors, al final va acabar a París, que, bueno, allà quasi més mora de gana amb la pura misèria, perquè ningú no trobava feina, i va començar a esbossar això, perquè ell es feia, a més de la música, es feia els arguments, tu saps, que ell es feia els llibrets ell mateix. I, bueno, i va pensar en una òpera d'un acte, i la va presentar en el director de l'òpera de París i no li van acceptar, i estava tan necessitat que li va vendre l'argument i tot això i el títol, que era El vaixell fantasma, en el director de l'òpera, que llavors li va donar amb uns altres perquè fessin una òpera que es va dir Le Vaisseau Fantôme en francès, de la qual ningú se'n recorda avui en dia. Hi ha una gravació en CD, per cert, que no fa massa anys va sortir un CD doble amb la versió Wagner i la versió de Louis-Philippe Dich, que és un compositor que no coneix ningú. Però, bueno, ell al final va poder fugir de París, i a Dresden, doncs, bueno, ja estava instal·lat, ja va tenir va treballar de director de l'òpera i tot això, bueno, ja va compondre la versió final de l'holandès errant, que la seva versió original, o els desitjos originals de Wagner, que ell sempre volia ser diferent, era fer-la tota seguida. Són tres actes, I actualment hi ha teatres que la fan en tres actes, hi ha teatres que la fan seguida. Jo les vegades que l'he vist sempre tota seguida, i nosaltres la farem tota seguida. Però bueno, no és un Wagner d'aquells eterns que duren 5 hores, no.
De quan estaríem parlant?
2 hores, 10 minuts.
Bé, bé, és assumible d'una tirada, no, no cal anar al lavabo.
Ves al lavabo abans.
Sí, bé, estigues... just quan sona el timbre.
Sí, i... tranquil·let allà a la faràndula, en aquell seient.
Que s'està molt bé.
Bé. I et xupes tot l'holandès.
Fantàstic. Musicalment, què me'n pots
Home,
dir?
Musicalment jo trobo que és una òpera molt potent. A veure, de fet, és la quarta òpera que havia fet Wagner. Mm. Vale? El Festival de Bayreuth, que és a bon, que és aquest aquelarre anual on es festeja la seva figura, només, que només es fa Wagner, durant un mes, del, comença sempre el 25 de juliol, només es fan les òperes que se'n diuen canòniques de Wagner, és a dir, les que ells van, ell i la seva dona, la Cosima Wagner, van aprovar de que es podien fer a Bayreuth. Les anteriors, les tres primeres, van dir no, però això és, això són ensaios, diguéssim,
no, no arriba al nivell,
no arriba al nivell de lo que. I la primera és l'holandès, que és canònica, no? Perquè l'holandès, o sigui, és la primera, el primer intent, diguéssim, que fa Wagner de trobar el seu llenguatge musical, diferent de tot, perquè més endavant acabarà desenvolupant amb els drames musicals, que se'n diuen, a veure, primer també transició amb Tannhäuser Lohengrin, però llavors ja Tristan o la tetralogia, o acabant amb el Parsifal, el seu, el que ell en deia drames musicals, o sigui, l'obra d'art total. Això és el primer intent. Però la música encara és una mica italianitzant, diguéssim. No és allò...
Què vol dir això, italianitzant?
Vol dir que encara té una certa reminiscència d'òpera italiana. Vull dir, un tipus de música molt diferent del que serà Wagner al final, no? Que no té res a veure. I és molt bonica la música, eh? És profundament el monòleg de l'holandès, el do amb la centa, però llavors tens l'obertura mateix, tens el cor dels mariners noruecs, el cor i dansa dels mariners noruecs. Tot això, si escolteu el Parlem d'Òpera d'aquesta setmana, ho sentireu.
Efectivament.
La balada de Senta, de la protagonista femenina, l'ària de Dalen, tot això, perquè hi ha gent que diu, hòstia, és que a mi Wagner em costa digerir. No, això és música molt, que entra molt bé, molt bé, molt bé. I al final també, espectacular. I és el seu primer intent, diguéssim, no? I per mi és una música molt potent, exacte, i encara una mica verge de totes aquestes coses que ell anirà afegint, sí.
Per què vas triar...
Són fantàstiques,
Són fantàstiques, però més denses, potser.
Més denses, sí.
L'any passat, això, parlàvem de fer un... No? Que volies fer un Wagner, tu, en la teva... Per què aquesta i no una?
Perquè aquesta, molt senzill, doncs perquè aquesta, com que és la primera canònica, encara demana una orquestra més reduïda, saps? Perquè l'orquestra de l'holandès... Pues ve a ser com una orquestra d'un Verdi madur, com una orquestra d'Otelo, per exemple, a dir que a nivell de quantitat de, sí, de músics. Otelo l'hem fet, com tu saps, hem fet Falstaff, l'Aida, el Verdi més madur. Per tant, vam dir, bueno, volem fer un Wagner, quin podem fer? Només l'holandès. Perquè ja, clar, no, representat, jo no puc dir fem un Tristan, per exemple, perquè llavors hauria de fer en versió concert, obligatòriament, perquè ficar una orquestra de 100 persones a dalt de l'escenari no podem fer això. I com que ho volem fer, nosaltres volem fer òpera representada sempre que sigui possible, per això vam triar l'holandès.
Musicalment, com varia de l'òpera que venim, que és Les noces de Figaro, sí, aquesta? Per la gent que sigui una... mira, m'he comprat el passi de temporada per dir-ho així, què ens xocarà?
Són dues coses molt diferents, molt diferents. A veure, Mozart és la pura transparència en la música, no? És tot tan eteri, tan bonic. Però també hem de tenir en compte una cosa. Wagner no existiria si no hagués existit Mozart. Tot, perquè tota la música és una evolució i d'un va l'altre, d'un va l'altre. Perquè després de Mozart, l'òpera alemanya, que ell va fer La flauta màgica, com tu saps, va ser la seva última òpera, llavors va venir un senyor que es deia Weber, que és el que va diguéssim crear l'òpera romàntica alemanya, que llavors entre Weber i Wagner van passar uns anys també que hi havia d'altres compositors, i un que es deia Marschner, que per exemple és per mi és la baula entre Weber i Wagner. És tot fruit d'una evolució. Mozart encara escriu És, a veure, Les noces de Figaro és pura òpera italiana. Vull dir, ningú es pensi que és alemanya, austríaca. No, és pura òpera italiana. És pur teatre, és una música, ja et dic, etèria, transparent, boníssima. I, en canvi, doncs, bueno, tota aquesta experimentació, tota aquesta acumulació d'experiències de nous compositors, de noves tendències, doncs acaben cristal·litzant en Wagner i, ja et dic, ell comença la seva evolució amb, podem dir que amb l'holandès, perquè les tres òperes anteriors són experiments. Uh-huh. I aquesta, doncs, ja comença, la seva personalitat ja comença a aflorar, aquesta densitat que acabarem sentint més endavant. Per tant, ja dic, fruit d'una evolució, però dos estils molt diferents, tots dos boníssims, vull dir, aquí no, Wagner, vamos.
Dalt de l'escenari, què veurem? Sí. Perquè entenc que no ens fareu un Maricel i ens ficareu un vaixell allà dalt?
No,
tot sencer?
No, vaixell no, perquè n'hi ha dos.
Imagines.
No, de vaixells n'hi ha dos, perquè hi ha el vaixell dels noruecs, del Dalen, i el vaixell fantasma, vaixell de l'holandès. A veure, tot serà base de projeccions, eh? Evidentment no podem ficar dos vaixells de l'escenari de la Faràndula ni del Teatre Fortuny de Reus, per exemple, que hi anirem després. Però l'Emilio López, que és el director d'escena que hem escollit per això, que ell és fotògraf, a més, diguéssim, i ell ha treballat molt amb la Fura dels Baus, una mica, doncs, ja hi ha un cert... I ell farà, o sigui, tot va a base de projeccions. No, encara no, jo he vist esbossos, no, encara no he vist, ara ja aquests dies propers, quan ja comenci a anar a la Faràndula, aniré
a veure.
Sí. Hi ha poca escenografia corpòria, n'hi ha, però poca.
Innovació.
Innovació, a veure, tothom que vingui hi ha de venir, que tingui en compte que l'holandès és un, que veuran aquí, és una cosa que no s'ha vist mai, és molt diferent de tot el que s'ha vist a Sabadell fins ara. Molt, molt. Un vestuari que jo qualificaria d'espectacular, sí, que ha fet una dissenyadora catalana que es diu Esther Martín, que viu a París, Haute Couture de Paris.
Som internacionals.
Molt. Bueno, i si et dic on s'ha fet el vestuari...
On s'ha fet el vestuari?
A Bulgària.
Què? Yeah.
Sí. Yes. Surt tres vegades més barat, tu, eh?
Què dius?
Sí, bueno. Els preus de Bulgària no són els dos.
La vida, sí, està clar.
No, i a més, ella, que és, està, treballa en aquest taller de Bulgària i ens ha fet... I,
capó,
uns dissenys. Estètica segle XVIII. Vale? Perquè l'Emilio li va dir no, jo quiero que vistan elegantes, perquè bueno, nada de marineros desarrapados d'aquests que, no, tots allà guapos, dic, hòstia, i els he vist perquè ja fa molts dies que és aquí el vestuari, que ens han fet tot vestuari, sabates, botes, a més, bueno, tot fantàstic, i penso que això també serà un punt a favor per mi. Sí.
Quanta gent dalt de l'escenari?
Doncs mira, a dalt d'escenari hi ha 40 de cor.
Molt bé.
20 noies, 20 nois. 20 més de cor intern, perquè o sigui, el cor seran 60 persones, però el cor intern, que és el cor de fantasmal de la tripulació del vaixell de l'holandès, que són tots homes, 20, que hem hagut d'agafar un cor de reforç, perquè no en tenim tants, que és el cor Bruckner de Barcelona. Que, bueno, primer l'Emilio deia que els volia fer sortir en un moment donat, així com figures fantasmals, però bueno, al final sigui el que sigui, van dir no, que no surtin, que es quedin a dins, ens hem estalviat 20 trajes, però bueno, que també els haguéssim fet, eh? 20 i solistes són 6.
Déu-n'hi-do.
Els tres protagonistes, els tres secundaris, diguéssim, el més secundari, però vaja, tots... I amb gent que, bueno, hi ha algú que ha cantat amb nosaltres, aquí, dos, i els altres quatre no han cantat mai amb nosaltres, amb la qual cosa doncs, serà nou, com és nou l'Emilio, el director d'escena, i com és nou amb nosaltres, el Josep Planells, que dirigirà l'orquestra.
En general, és tota una aposta, sobretot teva, com a director artístic, que ho vas tenir clar des del principi.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè, a veure, jo... el que s'ha fet fins ara és brutal, però jo penso que clar, ja arriba un punt que hem de anar fent canvis, canvis en l'estètica, canvis en directors nous que vinguin, també cantants nous que vinguin, sempre mantenint el bo que hem tingut fins ara, però afegint gent nova. I títols nous, sobretot. A mi em preocupa això, títols nous. Perquè, a veure, el públic és una mica reticent, sempre és una mica conservador, i els hi posen una Traviata, com els hi posarem a final de temporada, mil vegades, i mil vegades vindrà bé la Traviata. Però d'altres títols costa més, costa més. De fet, mantenim tres funcions, les dues primeres estan a tope, la del dimarts 2 queda més... Bé, suposo que la data també és més... Queden places lliures i faig una crida perquè vingueu, perquè és que no us la podeu perdre, no podeu dir, hòstia, vam fer una holandesa arran a Sabella i no hi vaig anar.
Això és... L'has venut espectacular.
Sí.
Perquè és espectacular.
És espectacular.
Tu saps que el divendres compartiu protagonisme amb l'encesa de llums i el llaminet?
Què dius?
Estreneu el mateix dia que teniu... Per això que hagueu omplert divendres, jo vaig veure l'altre i vaig pensar, ostres, comparteixen amb el llaminet, ara... l'encesa i no sé què, que hagueu omplert un èxit.
Haurem de dir que vingui el llaminet, sí, allà a la porta de la faràndula, repartir llaminadures.
Repartir màgia.
Exacte.
Que pugui cantar.
No, la màgia estarà sobre l'escenari.
Exacte. Jordi Torrents, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest holandès errant.
Gràcies a tu.
Sobretot que tothom el vagi a veure.
Tothom, si us plau.
Tothom, el 28, 30,
28, 30 i 2 de desembre.
A Llavors, Sabadell.
A Sabadell. Llavors ja anem al 4, em sembla que és el 4 a Reus, o el 7 al Palau, pot ser? No. Sí, i el 12 a Vic, o el 9, bueno, ara mateix no tinc...
Que sumin a la web de la Foc.
Sumin a la web de la Foc, allà està tot molt clar.
Gràcies, Jordi.
A tu.
Doncs gràcies a l'Helena Molist, acabem aquí aquest Connectats amb l'holandès errant de Wagner. Serà fins demà. Adéu-siau a tots.